a missa de 12. 94.2.
No és ben bé una missa, això. És bastant més divertit.
L'esport, que fort!
Doncs vinga, moment per saludar el nostre company de la redacció d'Esports, Joan López, que avui tira doncs, pel món dels escacs. S'ha acabat recentment el Mundial i sembla ser que hi ha moltes coses a explicar. Joan, bon dia. Joan? Doncs no l'acabem de sentir massa. Joan, bon dia. Sí, intentem recuperar-lo.
Sí, home, sí, home, sí. El Joan és d'aquells que sempre està al peu del canó, eh? Amb aquest Waterboys, amb els Waterboys, de fet, amb el Holland damunt de fons, una sintonia que ens encanta i que és la sintonia del Joan López per parlar d'esports, de curiositats relacionades amb el món dels esports. Avui, escacs.
A veure si tenim una miqueta de sort. Joan López, bon dia.
Molt bon dia, Òscar.
Ara,
bon dia, Xavi.
Ara, dic, home, aquesta, dic, esteu ben enganxat directament a fer una partida d'escacs i ens ha abandonat.
No faltem mai, ja ho saps.
Què tal tot?
Molt bé, molt bé.
Sí, en forma?
Avui per fer-te una proposta una mica jo que dic. Segur que et sorprendrà, perquè volia parlar d'escacs, aprofitant el que comentaves ara, que hi ha hagut el campionat del món, que ha passat molt en segon pla. És un esport que, d'entrada, perquè hi ha sempre el debat, no?, de si és un esport, si s'ha de parlar com un esport, com un joc de taula, com un passatemps, com s'ha de parlar als escacs, però, de fet, estan reconeguts, hi ha una federació internacional, estan reconeguts des del 99 també per part del Comitè Olímpic Internacional, que reconeix aquesta federació internacional com un organisme esportiu, i, per tant, doncs, avui parlem d'escacs i de moltes coses, perquè, a banda del títol del món, doncs parlarem en aquesta estoneta d'una miqueta de l'evolució d'aquest esport, parlem del considerat el Mozart dels escacs, que és el campió del món, també d'extraterrestres i també de la relació entre escacs i boxa, què et sembla?
Molt bé, molt bé. Sí, això de l'escacs i boxa, vaig veure un reportatge, és bastant, bastant curiós, però què t'anava a dir? Últimament, en fi, últimament, fa molts anys jo em preguntava, però això s'ha d'encabir dins del món de l'esport? Finalment, clar, en algun lloc s'havia d'encabir, o ho posaves en cultura, o ho posaves, no ho sé. I finalment, doncs, hi ha tornejos realment importants. Hi ha hagut grans moments, recordem l'època de Gary Kasparov i companyia, i després, doncs, aquella famosa partida amb el Deep Blue, amb l'ordinador. Vull dir que se n'ha parlat molt i hi ha hagut moments per fer-se bona publicitat, tot i així doncs continua quedant en un segon terme, que és força curiós.
Mira, ens queda, fem això una miqueta de ressenya d'aquest debat d'entre esport i passatemps. O hi ha una definició que a mi m'agrada molt, se l'anomena l'esport ciència, jo crec que és bastant, bastant ajustat. De fet, també s'ha parlat sempre de la seva utilitat també acadèmica. Hi ha països en què els escacs són matèria escolar obligatòria, com per exemple Armènia, els països de l'est d'Europa, on ha estat doncs, un esport molt, molt practicat i evidentment doncs, la majoria dels campions del món, ara comentaves, no?, han sorgit de l'antiga Unió Soviètica.
Home, Kasparov, Karpov i tots aquests.
Efectivament. Una pinzellada sobre el campió del món, Magnus Carlsen, un personatge que podria ser, en un altre esport, doncs, molt mediàtic, un noruec de només 24 anys.
Exacte, molt, molt jove,
Sí, el s'acaba de fer ara, pràcticament després de coronar-se un campió del món, i considera't el que dèiem, el Mozart dels escacs, ja se'l va posar aquesta etiqueta des de fa molts anys, Gary Kasparov li va dir el Harry Potter dels escacs, i a banda de ser el campió del món des de fa 2 anys, ha estat el jugador més jove en arribar al número 1, ho va aconseguir quan tenia només 19 anys, i també el que més puntuació ELO ha assolit a la història. Això és la manera d'avaluar el potencial al nivell d'un jugador, aquest rànquing ELO.
És estrany, Joan, perdona aquest talli, perquè normalment, no ho sé, són coses que ens fa al cap. Quan parles d'aquests grans mestres, pensa sempre en gent ja d'una edat molt més avançada.
Sí, Magnus Carlsen ho va ser als 13 anys. Aquell moment va ser el més jove de la història en ser gran mestre. Ara ja ha estat superat aquesta marca, però com diem, continua tenint la puntuació ELO més alta de la història, 2.872 punts. La va aconseguir al febrer del 2013 i està per sobre de la que va aconseguir en el seu dia Garry Kasparov. Per tant, un jugador que, com podríem dir, per la seva joventut i tot plegat, doncs podria ser un esportista molt, molt mediàtic, però el que deies abans també, els escacs han perdut molta popularitat després de viure el seu moment de glòria l'any 72. Fem una miqueta d'història també. Aquella partida mítica entre, o aquell campionat del món mític entre Boris Spassky i Bobby Fischer. Sí. En plena Guerra Freda, a Islàndia, a Reykjavik, es jugava la considerada partida del segle passat, i Fischer, que es va proclamar campió del món, va tancar 24 anys de domini soviètic en això dels escacs.
Fischer, que era un crac, també. Es veu que era un crac dins i fora.
Aquest mereix un altre esport que forta, sí. Bobby Fischer.
Sí, sí.
El que dèiem, 1972, moment de màxima popularitat dels escacs. A partir d'aquí, doncs, les partides també, o els anys de lluita entre Garry Karpov i Garry Kasparov, Anatoly Karpov, perdó, i Garry Kasparov, que també doncs, van ocupar doncs, molta presència als mitjans de comunicació. I el 1997, el que comentaves ara, la batalla entre la màquina, entre Deep Blue, la computadora d'IBM, i Garry Kasparov, el millor jugador de l'època, i la victòria de Deep Blue, que fa que doncs, els escacs entrin en una nova era.
Sí, però és que, escolta, que el dia que vaig veure el reportatge i que després vaig estar llegint sobre això, clar, evidentment, un cap pot processar molta informació, però clar, les jugades que processava la màquina, evidentment, és molt complicat.
Sí, sí, aquí és la lluita una mica entre l'estratègia i el càlcul. Les màquines que inicialment doncs, eren això, calcular milions de jugades en el mínim temps possible contra l'estratègia, la part humana, no? La part, fins i tot hi ha gent que considera que els escacs també tenen una part d'art, no? D'inspiració, l'estratègia, i en tot això l'ésser humà podia ser superior a la màquina, però cada vegada s'ha anat sofisticant i perfeccionant més el tema, i com diem, el 97 doncs, inaugura una nova època. En quin moment estan els escacs ara? Doncs evidentment amb internet doncs, s'ha popularitzat encara més pel fet que pots jugar amb jugadors de qualsevol part del món o seguir també les principals partides o els principals tornejos per la xarxa, és a dir, que tot i que no tenen molta popularitat als mitjans, doncs no perilla el fet de la pràctica dels escacs, que com diem, també en molts països doncs, són matèria o matèria escolar, perquè es considera que doncs, tenen una utilitat també en el desenvolupament intel·lectual, que es diu que ajuda doncs, també una mica a millorar les habilitats dels pensaments en moments crítics.
I això, això ho tenim també al nostre país, eh? Hi ha moltes escoles que doncs, tenen a les hores del migdia, les hores d'esbarjo, abans o després dels dinars, doncs tenen opció també de fer escacs.
Exactament, exactament. I el que dèiem, per fer un parell de pinzellades també, doncs ja una mica més fora del que comentàvem, no? D'aquest campionat del món, el president de la Federació Internacional d'Escacs és realment un tipus peculiar, Kirsan Ilyumsinov, el vam tenir a Andorra, no fa gaire, però estava en plena campanya, va haver-hi es presentava la reelecció de la Federació Internacional d'Escacs, i precisament el seu oponent a les eleccions era Garry Kasparov,
mira,
que es presentava també. Va guanyar Ilyumsinov, que et faig també una pinzellada, perquè el personatge és molt curiós, un empresari de 52 anys que va ser president de la República de Kalmykia, que ningú sap situar ben bé, del 1993 al 2010, multimilionari, políticament diuen que és home de Putin, i té una teoria molt curiosa. Diu que el 1997 va ser segrestat pels extraterrestres i posteriorment va estendre que els escacs van ser introduïts al planeta per extraterrestres i que si no hi ha prou persones que prenguin aquest joc, els extraterrestres podrien destruir el planeta. Això ho diu el president de la Federació Internacional d'Escacs, Kirsan Ilyumsinov, personatge, com diem, que és el president de la Federació Internacional des de fa una pila d'anys.
Un tio amb un discurs molt clar i català.
Sí. I l'última, el que dèiem, per tancar el debat entre esport, sí o no, aquesta relació, més curiosa encara que Kirsan Ilyumsinov, que és la relació entre esport i boxa, que va donar, doncs, de fet, hi ha gent que sosté que esport i, o sigui, escacs i boxa tenen la mateixa violència, una física i l'altra psicològica, però d'una mateixa intensitat. De fet, els jugadors d'escacs, com Garry Kasparov, deien que als escacs es tractava de destruir l'ego de l'adversari, del rival. Per tant, també una violència molt, molt diferent, psicològica, però violència als escacs també, no? El que dèiem, també hi ha boxejadors que parlen de que la boxa és un esport molt mental, en el que també doncs, compta molt l'estratègia. També doncs, són apreciacions, no? I el que dèiem, un esport, que una modalitat que es va inventar, que es diu chess boxing i que combina les dues modalitats. I amb això qualsevol doncs, pot fer una recerca i veure que això no ens ho inventem, que és una cosa que es va inventar a Londres, un boxejador que es deia Jonathan Robinson, i que es tracta d'això, de combinar escacs i boxa. 11 assalts o rondes, 6 d'escacs de 4 minuts cadascuna i 5 de boxa de 3 minuts cadascuna. Es van alternant, això es fa en un ring de boxa, comencen pels escacs, després van alternant, com diem, i guanya qui o faci KO o guanyi per escac i mata a l'adversari, com diem. Hi ha doncs, ciutats on s'ha popularitzat molt això, a Londres, a Los Angeles, a Berlín, i com diem, doncs, per tancar una miqueta aquest debat, Òscar, entre esports sí o no, doncs hi ha aquesta nova modalitat del chess boxing que realment doncs, és força curiosa també.
Sí, no, no, ja et dic, el dia que vaig veure el reportatge em vaig quedar bastant parat, perquè a vegades ens pensem que la vida ho hem vist tot i dius... I a més és, fins i tot és curiós, perquè com que hi ha un minutatge i tot, diguéssim, les presses per treure's els guants, per seure, i a més té la seva conya, no?, que dos tios que s'estan literalment trencant la cara, després s'assequin cara a cara i estiguin allí tranquil·lets amb una cadira.
Es posen uns auriculars per no sentir la cridòria que pot haver-hi al voltant d'un ring de boxa, i es posen a jugar allà, són 12 minuts d'escacs en total, i per tant doncs, s'han de donar pressa per intentar superar l'adversari, com diem, doncs, combinant en total 11 assalts o rondes fins que hi ha un guanyador en una de les dues modalitats.
Mm. No sé si veuria jo a Mike Tyson, per exemple. Aquí. No, perquè amb aquells combats que duraven 25 segons igual no tindria ni temps de seure al taulell.
Ell hauria, evidentment, de tirar de la força dels punys. Tot i que Lennox Lewis, que el va derrotar en un títol del món, doncs també mirant coses sobre el tema, és un bon jugador d'escacs. I ara doncs, el coneix més com a jugador d'escacs que no una vegada va penjar els guants i com diem, doncs, també és dels que diu que la boxa també té una part mental molt important i que ell va guanyar Tyson per això, per l'estratègia.
No, i a més, carai, si dius que es va inventar allí, Lennox Lewis és anglès.
Mm-hmm.
Mm. Espera, que el Xavi té alguna cosa en ment.
Sí, home, un parell. Jo estic convençudíssim que la boxa és mental, vull dir, famosa frase, no hay dolor. Mm. Val, Rocky, vull dir, és allò, ves-me pagant, desgasta't tu, després jo ja et foti la tundra, permeteu-me l'expressió. I l'altre, que fins i tot Joan ha relacionat els escacs amb la música, perquè el rànquing Elo a mi m'ha fet pensar en l'Electric Light Orchestra.
Déu-n'hi-do, gran grup, eh?
Gran grup, sí senyor.
Sí, ja està fatal.
Tenim una edat, també és veritat.
El que m'ha agradat és que has parlat de Rocky. Rocky en una de les entregues va anar a Rússia.
Sí.
Perquè has dit, ja et fotré jo després la tundra.
Sí.
En lloc de la tundra.
T'ha agradat,
M'ha agradat com has relacionat el tema.
T'ha agradat,
A mi ja m'agrada que el Xavi ho hagi portat cap a la música, i cap a l'Elo.
Molt bé.
Molt bona.
Doncs, Juanito, que t'agraïm que hagis passat per aquí una setmana més. I res, si et sembla bé, dijous de la setmana vinent comentem més coses. Per cert, que dilluns... tenim una opció de guanyar el primer partit a fora,
Tant de bo, però que ningú es confiï, a Fuenlabrada, tot i que Fuenlabrada està penúltim, empatat amb el Manresa, només una victòria.
Ja, però un equip amb molta experiència a la CB, home.
Molta. Té un jugador, Andy Panko, que esperem que no tingui el dia, però és un dels millors tiradors de la Lliga CB. Moltíssima experiència i a la seva pista són un rival especialment perillós. A més, Fuenlabrada està esperant aquest mes doncs amb moltes ganes de reaccionar, perquè juguen a casa amb l'Andorra, juguen amb Guipúzcoa i no sé si també amb Sevilla. Tenen tres partits que es veuen possibles que es poden guanyar. Han posat preus populars també per omplir la pista de Fuenlabrada, el pavelló Fernando Martini. Per tant, doncs, és un partit que esperen des de fa molt de temps i això els fa encara més perillosos.
Per cert, recorda que has pronunciat aquest nom i aquest cognom, Fernando Martín, que hi feia 25 anys de la seva desaparició, un 3 de desembre. Joan, fes molta bondat.
Igualment.
Cuida't, una abraçada.
Una abraçada.
Adéu, amic.
Adéu, bon dia.
A missa de 12. Un producte de la terra.